l'Info Migdia.
Salutacions i molt bona tarda. L'Ajuntament de Calella té previst instal·lar el nou semàfor amb pulsador a la zona de la rotonda dels apartaments Codina a finals d'aquest mes de juliol. Així ho ha dit el regidor del districte, Josep Torres, en una entrevista al Bon Dia. A partir d'aquest dilluns, dia 4 de juliol, es reprenen les obres de condicionament de la zona, que han consistit bàsicament en la supressió de barreres arquitectòniques i també l'actualització de les instal·lacions dels serveis. A partir del dilluns, dia 11, es farà l'asfaltat i l'altra setmana, ja del 18 al 22 de juliol, és quan s'ha de posar la senyalització i també el semàfor.
Continuant la planificació, nosaltres arribarem el dia 4, dilluns 4, a fer l'obra civil durant aquella setmana, i a partir de l'11 doncs, ja podrem asfaltar, i finalment cap a la setmana del 18 al 22 es podrà fer la senyalització i la semaforització de la zona. Aquesta és l'única planificació, és a dir, cap a finals de mes podríem dir que l'obra és liquidada i segurament amb el semàfor en funcionament.
Aquesta actuació forma part del pla de millora que impulsa el consistori per aquella zona de la ciutat. Josep Torres ha recordat que un cop s'hagi instal·lat el semàfor s'haurà fet realitat una reivindicació històrica del veïnat.
Home, diríem que és com una reivindicació històrica que es farà realitat a final de mes. Ja definitivament és un semàfor impulsador que facilitarà l'accés cap a Calella d'aquesta zona, que és, podríem dir que és l'únic barri bàric com a tal que tenim a la ciutat. I, per tant, no s'haurà d'anar ni per la part de baix de la Riera, de la Riera Petita que hi ha darrere, ni s'haurà de travessar la carretera de manera intempestiva, ni s'haurà de posar anar per lateral que hi ha perill de deslliçament. Per tant, jo em fa el fet que això a tots ens ha de satisfer, només als veïns de la zona, sinó que a tota la ciutadania, perquè és una millora considerable.
Un cop entri en funcionament el semàfor, els veïns de la zona ja podran accedir de banda a banda amb més seguretat. Torres creu que aquest semàfor no provocarà retencions de trànsit, com sí que està passant en el cas de l'últim que s'ha instal·lat a la població veïna a Pineda de Mar.
Bé, nosaltres pensem que no donarà els problemes, òbviament, que sí que és cert que està donant el de Pineda. Pensem que no, L'únic que passa és que aquí tenim sempre la qüestió de què és més important, les persones o els cotxes, no? Llavors, nosaltres pensem que realment no hi haurà problemes per accedir, però en tot cas hem posat sobre la taula la necessitat de tot un barri per poder accedir al poble amb seguretat i amb molta normalitat, i crec que això pesa molt, no? L'altre ho podrem comprovar en funció de com va la cosa, però jo diria que les retencions de Pineda no crec que es produeixin.
L'actuació representa una inversió global de 150.000 euros. D'aquesta quantitat, 25.000 són els que corresponen a la instal·lació del semàfor.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv
L'Ajuntament de Calella ha rebut un total de 19 projectes en el marc de la convocatòria oberta a la ciutadania pels pressupostos participatius d'aquest 2016. És la novetat d'aquesta edició haver fomentat la iniciativa dels calellencs perquè plantegessin actuacions de millora amb visió de ciutat, reservant-hi una partida econòmica de 90.000 euros. El regidor de Participació, Marc Buch, s'ha mostrat satisfet per la resposta obtinguda i ha concretat en una entrevista ahir al vespre, a l'Infovespre, quina és la cronologia del procés participatiu que se seguirà fins que es faci la votació popular. Dels 190.000 euros del projecte de pressupost participatiu d'aquest 2016, gairebé la meitat serviran per executar projectes d'inversió plantejats per la pròpia ciutadania. El procés ja està en marxa i, de fet, s'han tancat, com us expliquem, s'ha tancat el termini amb aquests 19 projectes. El regidor Marbuc s'ha mostrat satisfet i il·lusionat per la implicació dels calellencs en la crida feta.
Estem contents sobretot perquè són projectes amb una visió molt global, no? Una visió de ciutat, pensades en què tothom se'n pugui beneficiar, és a dir, que no són d'una visió molt reduccionista, no? Sinó que són molt globals i, per tant, doncs, que la gent hagi tingut aquesta iniciativa de pensar projectes per la ciutat, doncs és, evidentment, sempre és engrescador i, sobretot, doncs, és molt agraït.
Els projectes són diversos i comprenen actuacions en àmbits com el medi ambient, l'urbanisme o bé els esports. El regidor no ha volgut concretar-les, però sí que ha confirmat que els han presentat persones a títol individual i d'altres en representació d'entitats i col·lectius locals. Ha explicat que sobre la taula hi ha els projectes bàsics que s'han elaborat amb el suport dels serveis tècnics de l'Ajuntament. A mitjans de juliol, la Comissió Tècnica i Política s'ha d'encarregar d'avaluar les 19 propostes i determinar la seva viabilitat en el sentit més ampli. Buc espera que totes superin aquest tràmit i passin al següent estadi, que és la deliberació que es farà al Consell Municipal de Convivència Ciutadana i Participació, que es convocarà durant aquest estiu.
Aquest Consell, doncs, es presentaran totes aquestes propostes que hagin estat declarades viables i es acabarà fent una elecció de les 5 propostes que es creguin més adequades per sortir a votació final. És a dir, que la ciutadania d'aquestes 19 propostes podrà acabar decidint sobre 5 propostes concretes.
El regidor de Participació ha subratllat el caràcter representatiu del Consell Municipal de Convivència Ciutadana i Participació, que l'integren totes les entitats locals, gremis empresarials, partits polítics i membres del govern, a banda també de persones designades per alcaldia. La votació popular establirà la llista de projectes més votats i el guanyador s'executarà com a prioritari.
Si l'import, doncs, és inferior a aquests 90.000 euros, es agafarà immediatament la següent proposta amb més vots i que l'import restant pugui ser efectuada. Però això ho fem, l'important és, un cop feta una proposta, sobretot, doncs, elaborar el projecte, un projecte molt detallat, perquè encara estem treballant en projectes bàsics, i quan tinguem el projecte sobretot molt concretat, tinguem clara com serà l'execució, llavors serà el moment de dir, doncs, realment tenim aquest excedent i, per tant, podem passar a una altra proposta.
La votació popular es realitzarà seguint el mateix sistema que l'any 2015, de forma presencial a les urnes que es col·locaran en llocs estratègics de la ciutat, aprofitant els dies de festa major de la Minerva i també de la Fira de Calella i l'Alt Maresme. El procés es farà de forma simultània amb les votacions entre les dues propostes de millora que planteja el govern municipal pel 2016 i que suposen també una inversió de 90.000 euros. En aquest cas, els ciutadans podran escollir entre actuar al passeig Manuel Puigverd o bé al Parc del Mau. Més coses, més qüestions, quan passen 7 minuts de la una en directe des de Ràdio Calella, a través del 107.9 de la FM i a través d'internet a radiocalella.cat. El ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar va aprovar ahir una moció que es va presentar d'urgència. La moció demanava concretament la dimissió del ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, arran de les gravacions entre ell mateix i el ja excap de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso. La moció va ser llegida per la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Palacín. La moció va rebre els vots de tots els partits, excepte el Partit Popular. El regidor popular Diego Sánchez va argumentar el seu vot dient que aquest és un tema no estrictament local i que, per tant, el reglament orgànic municipal deixa clar quins són els temes que no cal tractar a les sessions plenàries. En el debat, els grups de l'equip de govern del PSC i de Convergència hi van votar a favor i van dir que els fets coneguts són molt greus per la democràcia.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Gossos, la cantant d'Ojos de Brujo amb Chicuelo i els mallorquins Tomeu Penya i Joan Miquel Oliver són els caps de cartell del Festival NEC 2016. Els nits d'estiu de Calella d'enguany porta espectacles al Far, als patis de la biblioteca i també de l'Escola Pia i també a la Platja Gran. Ens amplia la informació Oriol Leo.
Encetarà el festival Jordina Biosca, que explicarà contes per adults de Roald Dahl al pati de la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça. Serà el divendres, dia 8 de juliol, a les 9 del vespre. Una hora més tard, l'exlíder i fundador dels Antònia Font, Joan Miquel Oliver, actuarà al Far de Calella presentant el seu tercer treball en solitari, Pegasus. El dia 15 de juliol també es solapen dues propostes incloses al festival. A les 10 de la nit es projecta a la Platja Gran la pel·lícula d'animació Hotel Transilvània 2, en català i subtitulada en anglès. I a la mateixa hora, l'Orquestra Simfònica Harmonia actuarà al pati de l'Escola Pia i oferiran la 5a Sinfonia de Beethoven i la Suite de Carmen de Bizet. El dia 22 de juliol es fa una única proposta i és el cantautor balear Tomeu Penya que presentarà al Far el seu darrer disc, Optimista. La setmana següent, divendres 29 de juliol, també al Far, el duet Calallenc i Xanulo interpretarà cançons de Lluís Llach i Joan Manel Serrat. El tinent d'alcaldia de Cultura, Xavier Arniges, ha explicat que la majoria de propostes del NEC són de proximitat en format acústic.
Majoritàriament és música, també hi ha contes, hi ha hi ha alguna de dansa, hi ha cinema, com deies, però sí, bàsicament és música, perquè és un dels tipus d'espectacle que més bé ens quadra i ens lliga amb l'escenografia que ens proporciona el far els divendres a la nit. Es busca molt la proximitat amb l'artista, amb un escenari petit, baix, moltes vegades en format molt acústic o amb poca microfonia, hi caben màxim 350 persones allò apretant-nos molt.
El festival seguirà la mateixa tònica durant el mes d'agost. El dia 5 es farà al Far un espectacle de tango anomenat Tango y algo más, és de ball. La setmana següent, al Far torna a haver-hi dues propostes solapades. A les 9 del vespre, al pati de la biblioteca, Jordi Palet oferirà un espectacle de narracions per adults titulat L'art de triar carxofes. I al cap d'una hora actuarà al Far la cantant d'Ojos de Brujo, Marina, acompanyada del guitarrista Chicuelo, presentant el seu àlbum Sintonies. El dia 19 d'agost, la cantant Marion Harper actuarà al Far presentant Cotton Candy. La setmana següent, el divendres 26, el trio cagallenc format per Núria Grima, Carla Geli i Judit Pedemonte oferiran al Far un espectacle amb música clàssica, jazz i pop anomenat Somnis. La darrera proposta serà divendres, dia 2 de setembre, amb un concert de la gira dels 22 anys del grup manresà Gossos. Tot i aquests noms i caps de cartell, el tinent d'alcaldia de Cultura ha dit que la voluntat és fer un festival assequible a la ciutadania.
I en el fons és un festival que fuig, o hem volgut fugir d'aquests macrofestivals que hi van milers de persones, que et costen a les entrades 40-50 euros, que, bueno, hem buscat una cosa molt més de sensacions que no pas de grans noms.
La venda d'entrades anticipades es fa al Museu Arxiu. També es poden comprar el mateix dia dels espectacles a taquilla.
Gràcies, Oriol. I al Museu Arxiu Municipal, Josep Maria Codina i Bagué acull fins al 2 d'octubre l'exposició Fantasies de Metall, el dictat. A aquesta exposició es poden veure 24 màquines d'escriure de diferents èpoques. La més antiga és una Smith Premier de l'any 1910, que pertanyen al fons del Museu Calellenc, que les ha rebut de donacions de particulars i també d'empreses. La directora de Patrimoni, Carme Torn, ens ha dit en una entrevista al Bon Dia que l'exposició s'ha plantejat a través de la vinculació del procés creatiu de diferents escriptors amb la seva màquina d'escriure. Hi ha també alguns escrits i referències d'autors com Margarit Duràs, Enid Blyton, Francisco Umbral o també de contemporanis com Quim Monzó. Les màquines són de diferents èpoques, tal i com reconeix Carme Torn.
És una col·lecció pròpia del museu i tota pertany doncs, a persones i empreses de Calella. Totes són diferents. La veritat és que tenim des de la més antiga, que és una màquina, una Smith Premier, que és del 1910, i fins a, doncs, a màquines més actuals que ja tots hem pogut veure funcionant, no? Que són més dels anys 1970-80. I sí, la veritat és que totes són diferents.
El títol de l'exposició és un verset del poeta Pedro Salinas. Segons Carme Torm, s'ha volgut vincular la fantasia que els escriptors van crear quan l'ús de la màquina d'escriure era més habitual.
Vam voler jugar una mica amb aquest nom perquè ens va semblar que era molt bonic, era molt poètic, i clar, de fet és... La fantasia és tot allò que tu pots crear amb la literatura, amb una màquina d'escriure, i que llavors doncs, ho fas al dictat en el sentit de tocar tecles, no? Uh-huh. I ara és una mica, doncs, és una metàfora en relació a les màquines, i és un verset d'una poesia de Pedro Salinas que ens va agradar molt, que està penjada en l'exposició, i ens va semblar que era un nom molt adient.
D'altra banda, la directora de Patrimoni ha volgut també recomanar als oients de Ràdio Calella una altra exposició que té per títol Capritxos de Goya, una visió de la societat. Es tracta de 76 litografies de les plaques originals de Patrimoni Nacional, plaques que es van fer entre els anys 1918 i 1928.
És una molt bona impressió, per tant, és una sèrie de molta qualitat. Són 76 litografies, per tant, originals d'aquestes plaques, i el que fa doncs és, en diversos àmbits temàtics, doncs presentar el que sabem, no? Doncs els Capritxos de Goya és doncs la seva visió de la societat en aquell moment segons aquests àmbits temàtics.
Aquesta està organitzada, aquesta mostra, en aquest cas, pel Museu de Calella amb la col·laboració de Palau Antiguitats, i es pot veure fins al 4 de setembre a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell, de dimarts a dissabte de 6 de la tarda a 2:15 i els diumenges i festius d'11 del matí a 2 de la tarda. El calellenc Carles Font, entrenador del tenis taula Cassà i exjugador del Club Tenis Taula Calella, ha denunciat que se'l va expulsar del Campionat d'Espanya per parlar en català. Font presenciava el partit d'un infantil del club cassanenc quan va ser amonestat per l'àrbitre en dirigir unes paraules d'ànim al seu jugador. No va obeir la seva indicació perquè canviés d'idioma al castellà. Ho ha relatat, com van ser els fets, en una entrevista concedida a la xarxa.
Dirigir hasta el teu jugador en castellà que no t'entén. I jo li vaig dir perdona. I diu, sí, que a la pròxima que tu hables en castellà, que en un idioma que jo no te puedo entender, te echo la calle, que hables en castellano. I diu, perdona, però jo parlaré amb l'idioma que jo cregui oportú, a dirigir-me amb el meu jugador. No perquè curquis tu parlar amb espanyol, parlarem espanyol. Diu, pues, pam, m'ha ensenyat targeta groga, li vas dir, perdona, estem de conya o què? Diu, jo com si li vull parlar xino al meu jugador? On ho posa que jo tinc que parlar amb espanyol? Jo parlaré en català. I va agafar i patapam, targeta vermella, em vaig anar indignat a buscar la...
El Campionat d'Espanya es va disputar, recordem-ho, a Blanes. L'entrenador ha qualificat els fets de totalment injustos i ha explicat haver-se sentit del tot impotent davant l'actitud de l'àrbitre. La normativa que regula el tenis taula impedeix als entrenadors donar instruccions als seus jugadors quan estan ja en plena competició, però poder donar-los ànims. És per això que el tenis taula Cassà ha presentat una reclamació oficial als estaments arbitrals. Això és el que ha fet notar Font.
Amb un producte que es fa a Bèlgica, per dir alguna cosa, hi ha 50.000 entrenadors, que un parla alemany, l'altre parla francès, parla italià, i cadascú se dirigeix al seu jugador amb l'idioma que parles amb ell. Aquí a Espanya passa el mateix, i cadascú parla amb el seu idioma, i no hi ha cap normativa que digui el contrari. Què vens a buscar? Amb quina finalitat busques aquest merder? Llavors, clar, són gent que, per desgraciadament, són pocs, però n'hi ha que tenen ganes de tocar els nassos. I llavors, clar, t'has és molt impotent perquè no pots fer res.
Carles Font ha subratllat que el principal perjudicat per la situació viscuda al pavelló de Blanes és el seu jugador, que tot i haver remuntat inicialment un marcador en contra, finalment, i afectat per les circumstàncies, va perdre el partit. Amb tot ha insistit que no es pot considerar com un fet aïllat. Ha recordat que un fet similar es va produir en els campionats d'Espanya que es van jugar a Almeria quan ell militava a les files del Falcons de Sabadell. Fem una petita pausa i tornem amb la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
El temps avui ha de continuar sense massa complicacions. Situació meteorològica, per tant, semblant a la d'ahir, amb alguns núvols a primeres hores d'aquest matí, poc importants, i domini del sol durant tota la jornada. Com ahir, la xafogó serà molt marcada. La humitat ambiental elevada farà que la sensació de calor sigui accentuada, tot el Maresme, i les temperatures, de fet, esperem que puguin fins i tot pujar un palet respecte a les d'ahir, amb valors màxims que poden arribar als 29 graus en alguns punts de l'interior del Maresme. Pel que fa als vents, continuaran com ahir també, fluixos del sud-sud-oest de cara al migdia i primeres hores de la tarda i la situació marítima tranquil·la, marejada aquest matí i marejol aquesta tarda. De cara a aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge gaudirem d'un temps que continuarà plenament estiuenc. Això sí, dissabte a la tarda es podran incrementar una mica els núvols baixos, hi haurà una entrada tramuntana al nord de la Costa Brava i això de retruc aquí a la costa central farà que els vents siguin més humits de llevant i, per tant, s'incrementarà la sensació de xafogó, però també s'incrementarà la nuvolositat al llarg de la tarda de dissabte. En tot cas, seran núvols poc importants i que no ens han de deixar cap mena de precipitació. Novament, amb una situació marítima dominada pel marejol a tota la costa de la comarca. De cara a diumenge, s'espera un temps que continuarà tranquil, ambient assolellat i temperatures cada nit baixaran una mica, però de dia seran un pèl més altes. A més, la xafogó continuarà molt marcada a tota la comarca.
Punt i final a l'info migdia d'aquest divendres, aquest 1 de juliol del 2016. A partir d'ara la informació continua. Podeu tenir les notícies actualitzades al Facebook i al Twitter de Ràdio Calella Televisió i a les 8 amb l'edició de l'Info Vespre amb Dolors Lieuri. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia, que va ser una molt bona tarda i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.